Sant Cugat a fons, un programa que mira de ser seriós, però que no ho aconsegueix.
9 minuts i arribarem al punt de les 11 del matí. Breu repàs d'actualitat a aquesta hora amb Marc Casanovas i Sergio Morales.
Molt bon dia de nou, companys, com estem?
Comencem parlant d'un nom, Marc Casanovas, que ja has hagut de pronunciar diverses vegades
sí,
aquest matí.
I costa, dir Félix Baumgartner.
No tant.
Mira, 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 aquesta musiqueta. Això és el que va fer ahir Félix Baumgartner, i la gent que va mirar les estrelles i el cel van veure com queien homes des d'allà dalt de tot, i és que plovien homes. La Gary Halloween ens cantarà ara aquesta cançó mentre expliquem una de les coses més curioses que es va donar ahir mentre el bo del Félix anava pujant, més de 2 hores i mitja pujant. Vaig tenir temps de marxar de casa, anar a fer una cervesa, tornar, i el tio encara estava pujant, o sigui que...
Tu ho havies programat, Marc.
Totalment, jo ho tenia tot controlat. Però bé, el cas és que hi va haver algun llest que volia tenir la notícia, la primícia de la mort del Félix Baumgartner, i
no sé, ja havia preparat el text?
Sí, ja el tenia preparat, però és que ja, no, ja és només tenir preparat el tuit amb allò RIP Félix i Deb, descansa en paz. No, ell, aquest senyor, ho va pujar directament a la Wikipedia. Ahir, mentre Félix Baumgartner anava pujant a dalt del globus, algun llest, a més, algun llest espanyol, s'ha de dir, o sigui, castellà,
sí, ho va publicar. I amb mala ortografia,
s'ha
de dir, sí,
sí, és que ho he copiat tal qual perquè m'ha fet molta gràcia, eh? Diu així, el text deia tota l'entrenadeta del Félix, que havia fet, que havia deixat de fer, la seva data de naixement, i posava que havia mort el 14 d'octubre del 2012. I deia així, falleció el dia 14 d'octubre tras saltar des de los 35.000 metros para atravesar... La barrera del sonido, todo se debió a un fallo técnico. O sigui, el tio ja s'aventurava a dir que havia estat un fallo tècnic abans que passés res. O sigui, genial, brillant.
Però... Home, però aquest home que va escriure això, al moment que va veure que el Félix començava a donar voltes...
Va dir, ja està,
va dir, ja està triomfant.
Aquesta és la meva, perquè aquest va ser un altre punt d'ahir. Jo ho vaig mirar per Teledeporte...
Clar.
I la gent allà al plató no les tenia totes. Quan va començar a girar, va haver-hi un que diu, ui, esto no es normal. L'altre, un tio supertranquil que va pensar, bueno,
ahora está bien,
total, no es mi hijo, que haga lo que quiera. Diu, bueno, ahora se va a estabilizar. O no. Però clar, és que el tio anava donant voltes com... Jo pensava que havia perdut el coneixement, hola, i que ja l'havien vist prou. Però per sort, a través d'aquella ecografia vam poder veure com Félix recuperava l'equilibri,
Era com una ecografia, sí senyor, eh?
Sí, una cosa
curiosa, però bé, igualment ben realitzat,
Sí, jo crec que va estar molt bé. No? Nous formats. A veure, triem gent de l'espai a veure si es mata o no. És una cosa que segurament vendrà bastant. I, si us sembla... hem parlat ara d'aquest primer superhome, que és el Félix Baumgartner, però és que jo dissabte al matí, mentre anava amb el cotxe i no podia escoltar Cugat.cat, vaig agafar una ràdio clandestina, que és RAC1, i vaig trobar un programa que es diu La Primera Pedra, amb el Jordi Margarita al capdavant, i atenció, perquè estem davant del nostre particular Félix Baumgartner català, eh? Escoltem el primer tall i veureu quin soroll de fons se sent.
Com es diu l'excels ministre verd? Es diu José Ignacio... José Carlos, José Fernando o José María.
Doncs mira, m'ha vingut el primer presentiment, el primer, el José Ignacio Bert, no?
Vale, aquí, això és un concurs que fan, d'acord? Però heu sentit el so de fons?
Sí, venia de l'estudi o venia de casa?
Venia de casa d'aquest bon home que es diu Albert, i és el participant d'aquest concurs, que fan preguntes, així, al més és pur estil Fabri, El Fabri ha creat escola i els de RAC1 doncs, han copiat el tipus de concurs.
Normal.
Però, atenció, perquè anem a escoltar el segon tall on el presentador li pregunta què carai fa amb aquest soroll, perquè, clar, tu estàs aquí presentant i vas sentint aquest
Serà
home
que va contestar... Serà el que està jugant.
Sí, però, clar, això és les especulacions. Anem a escoltar què fa aquest bon home.
José María, José Fernando, José Carlos o José Ignacio, i tu dius...
José Ignacio.
A veure, escolta, que estàs rentant plats aquestes hores.
Sí, estic cuidant el rentavaixelles, noi.
Està el tio, està buidant rentavaixelles, i a més ho remata dient és que mentre us escolto vaig fent feina, saps allò? Però és que aquest tio, o sigui, està...
A mi sembla perfecte.
Sí, però és que està participant. Ara, per telèfon traient els plats del rentavaixelles, i clar, l'home, al final el Margarit diu, escolta, què esteu fent?
Deixa'm dir una diferència entre RAC1 i aquesta casa, almenys en aquest programa. Nosaltres, amb aquesta qualitat de so, no la permetem. El nostre tècnic, Raúl Orgales, diria...
Raúl Orgales,
a veure, per no uns minuts, està bé que fem dues coses a la vegada, però
exacte,
quan es tracta d'escoltar la ràdio i treure el rentavaixelles, sí. Però participar al programa,
home,
que t'haguem d'escoltar bé, no?
Un respecte, però és que a més, la cosa no acaba aquí. Si és prou difícil treure les coses del rentavaixelles, escolteu el tercer i últim tall, perquè no només fa això.
Tu o, portes, o un nassos portes el telèfon oposat? Tu? Com l'enganxes el telèfon?
A l'orella, però és que vaig fumant, vaig bevent el meu cafetó i, bueno...
Atenció! Atenció! L'Albert fuma, beu el cafè, parla per telèfon i treu els plats del rentavaixelles.
Sí, senyor.
Tu, tio, tu ets un polimena, eh? Aquest home és fantàstic, aquest tio.
Això és millor que un tertulià.
És increïble.
Bravo per l'Albert. És que ja no tenim més talls de l'Albert, però és que a més el tio es va endur el concurs, eh? Ostres. És una sèrie de 5 preguntes seguides, no em va fallar cap, el tio, bravo.
Hi havia, sí. Hi havia pot o no hi havia pot?
No hi havia pot, era un premi de cava.
I aquest tio, a mi em recorda els típics que vam amb un tambor d'aquests grans, amb la trompeta i amb la pandereta.
Increïble, sí, sí. Ho feia tot, i tot bé. Però és que a més, heu sentit la veu amb la patxorra que ho deia, o sigui, que, sí. Això és el que em va frapar més a mi, és estava al cotxe i em descollonava, perquè clar, diu, no, ho porto a l'orella, però és que a més, és que li diu, és que estic fumant i bevent el cafè, o sigui, ja és... Mira, guanyo el concurs amb la punta del que em surt en bullo, o sigui que... Déu-n'hi-do amb l'Albert perquè tela, però bé.
Ostres, quin crac, eh?
Sí. Home. Ara que hem rigut una mica, us he de dir que, com és lògic, els dilluns sol ser un dia amb molt mal humor. A la feina, a casa... I és que un estudi realitzat a finals de l'any passat per la companyia britànica Marmite diu que el malestar dels dilluns pel matí es tradueix, entre altres coses, que el promig de la gent que no comença a somriure fins a les 11:15 del matí. Imagina't, eh?
Ostres, escolta una cosa, és que aquesta companyia britànica Marmite, això és una mena de marmelada.
Ah, sí?
Que té un sabor horrible, com a Marc.
Sí?
Ostres, però té molt mala... Molt mala llet, això,
i es dediquen a fer estudis d'aquests tan...
Clar, és que fins que no t'ho has... Bueno, clar, fins a les 11:17, que fa el sabor d'aquest producte no somriu.
Aquesta amargor qualsevol somriu, i més un dilluns al matí. Però és que, a més, diu que el treball, el rendiment es limita de 3 a 5 hores de treball productiu i que tenim un 50% més de possibilitats d'arribar tard a la feina aquest dia de la setmana. Per un altre cantó, diu que l'estudi calcula que els individus amb edats compreses entre els 45 i 54 anys, és el teu cas, Sergio, sí, passa més de 12 minuts queixant-se cada dilluns, o sigui, hi ha algú que va estar amb alguns rondinetes cronometrant quantes vegades es queixava, és que aquest ordinador no va, és que estem farts d'això, aquest sempre fa el mateix, no arriba aquest, no arriba l'altre, però bé, i els treballadors passen més temps parlant amb els seus companys que qualsevol altre dia de la setmana, o sigui que... Bé, ja ho sabeu, el dilluns també és un dia poc productiu. Fa unes setmanes vam dir que era el dijous el menys productiu. Aquest estudi de les marmelades amargues, doncs diuen que és un altre dia. És curiós una marmelada que sigui amargant.
Bé, és que no sé si és marmelada, però això ho posen a tots els llocs de Gran Bretanya. És una,
sí.
Ve com un pot de marmelada petitó, així té un color marró.
Ah, color marró, eh?
Es posa... Sí, ja malament va la cosa,
és,
eh?
Home, jo, untant la torradeta amb aquella marmelada marrona, jo no sé pas...
I té un gust com a amargant, com si fos la pell de llimona, una cosa... Bé, no li recomano ni al meu pitjor enemic.
No, doncs...
I mira que en tinc, enemics,
sí,
eh?
No m'estranya, a més. Però canviem de tema molt ràpidament, abans que s'acabi el nostre temps, perquè les persones grans poden fer el que vulguin, totalment. O sigui, si ho haguessin fet els joves, ja estaríem a la presó, segurament. Sí. Però és que la policia de Bedford va confiscar a una parella d'avis la planta de marihuana que més gran que havien vist mai. O sigui, és la planta més gran que van arribar a confiscar. La parella d'avis, es van fer així una mica els longuis, allò, no, aquesta planta jo no la conec de res. Es veu que la van comprar en un mercat, que era petita, i li van donar molt d'amor, molta aigua, molt de sol, i es veu que es va fer descomunal aquella planta de marihuana que la policia va tenir a haver de dir, bueno, com que són gent gran, tampoc cal que els arrestem, i els hi van confiscar la planta i ja està, no sabem on ha anat a per aquesta planta, la policia de Bedford
la regaven amb
la marmelada de la Mermite. Exacte. Companys, gràcies per aquest repàs,
us
escoltem més endavant. Pausa ara pel butlletí, la publicitat, i tornem amb la segona hora.